Doncs seguim el Game Over, una catalana parlant sobre l'actualitat del món dels videojocs i també sobre tot allò que ens recorda l'etapa clàssica i avui recuperant tot un mite que és el sistema MSX, un sistema que es va crear a Japó, que va intentar ser un estàndard que va aconseguir eixamplar-se a tot el món i que va crear grans videojocs com els que comentàvem, la saga Nemesis, el Salamander, jocs de naus, en scroll horitzontal, però també d'altres jocs que també teníem a la llista polèmica d'avui, com el número 7, que és el Fórmula 1 Spirit, joc de Fórmula 1 en el que es veien els cotxes des de dalt, la part superior, no sé si hi ha molt a comentar sobre aquest,
Joc. Jo la verdad, yo me lo pasé muy bien con este juego.
Divertit per la senzillesa, no? Per la senzillesa dels gràfics.
Es que es sencillo, lo que pasa es que a la parte ha bastantes opciones, ¿no? De tanto de tipo de coche como de carrera y tengo que decirlo, la música a mí me enganchó un poquitín, ¿sabes?
En el número 5 tenim el Maze of Gallius, la mena d'arcade similar a plataformes, típic ja, joc de plataformes, no sé com el valoreu, jo no vaig jugar-hi ni el recordava, o sigui, quan he vist aquí en el llistat dic, si la gent de MSX Gamebox l'ha votat, alguna cosa devia tenir, no?
Home, jo recordo el nom, que es parlava molt d'aquest joc.
Maze of Gallius, també de Konami, del 1987, el número 4, Penguin Adventure. Jo aquest joc recordo que és bastant sorprenent, perquè és una mena de joc en 3D, que no és en 3D, és un 3D fals, no? En el que vas tirant endavant, o sigui, és un pingüí que el veus d'esquena i va, doncs, com lliscant per unes parets completament gelades dels pols, no? O del pol nord o del sud, no sé d'on ve aquest pingüí, i es va trobant amb certes dificultats, no? Probablement un dels primers jocs que es pot parlar d'aquest estil de 3D, no?
Sí.
Doncs dels del sud, no?
Sí, sí. Sí, sí. El nord no n'hi ha. Sí,
sí. Ara m'han matat.
Ja. Jo ho he pres ara, això. Eh? Jo tampoc
o sigui,
ho sabia.
Espera un moment, pausa. Al pol nord no hi ha pingüins? No.
Bienvenidos a National Geographic, en una catalana.
Sí. És que hauríem de mirar més al National Geographic.
Ei, no vull passar-me de llesta.
No. Bé, perdoneu, abans d'entrar, hi ha el pol nord? Hi ha algun tipus d'animal que no hi hagi al pol sud?
No ho sé.
Jo crec que el màxim programa hauríem de...
Bé, està amb el número 4, Penguin Adventure, l'aventura del pingüí, també de Konami, del 1986. Com el veieu, aquest joc en 3D, una mena de perspectiva en tres dimensions,
sí,
que anava avançant endavant.
Que...
difícil de programar, no?, per l'època, no?
Sí, además de difícil de programar, yo creo que es un juego que para aquella época es un juego de conceptos totalmente nuevos, justamente por el tipo de juego. Tipo de juego que es un desarrollo que la gente, a ver, no estaba acostumbrada a jugarlo y además que muy adictivo. Yo creo que es uno de los juegos que yo creo que entra entre un pequeño ranking de 5 juegos de que puedes jugar una partida cada día, yo creo que durante toda la vida y no agobiarte.
No t'avorreixen mai.
El pròxim programa hem de fer els jocs addictius, eh?
Exactament, sí, sí, la llista dels jocs addictius.
Aquesta la farem nosaltres.
Recordo que hi ha un joc per a PlayStation, han sortit diverses versions, jo recordo l'últim que tinc ara present haver jugat és un de PlayStation 2, però sé que n'hi ha més, que es diu Klonoa, que és una mena de joc que més o menys em sembla similar, o sigui, com un Penguin Adventure d'ara, no? O sigui, que tens el personatge vist des de darrere i que va avançant per tot de nivell, una mena de tobogans grans, una mena de nivells, i el veus amb la perspectiva de darrere. Ho dic perquè els oients que no es fagin idea del Penguin Adventure puguin imaginar-se més o menys com és.
Hi ha algunes fases del Super Mario 64, per exemple.
Exacte.
Que també està amb tobogans.
Recordo uns nivells del Sonic 2, que va ser, doncs, la revolució quan va sortir el Sonic 2, que a banda de que podies triar la guilla, la guineu en Tails, que era l'amic, les fases de bonus també eren una mena de tobogant en el que Sonic s'anava desplaçant i el veies des de la part de la part de darrere, no? En el número 3 tenim el Nightmare, feia una mena de joc de paraules entre Night, que és guerrer, i Nightmare, que és malson.
Jo aquest joc el recordo que el tenia un amic meu, que tenia MSX, i m'encantava veure com jugava. Jo no jugava perquè ell dominava moltíssim i feia d'espectador al·lucinat d'aquell joc i doncs, tots els nivells que passava. No?
Com funcionava el Nightmare?
Era curiós, era com un scroll vertical. Era com un shoot-em-up, però amb un personatge que era un viking, que anava disparant doncs, de tot personatges que li anaven venint de dalt.
Una mica de l'estil Comando.
Correcte, sí, sí. Sí, sí,
però con unos tintes de Gemini Wing.
Puede ser, no lo conec, es
un juego que salió de Toaplan. Lo que pasa es que Toaplan no se ha conocido aquí demasiado, pero realmente los juegos que ha ido haciendo, sobre todo a nivel arcade, precisamente de scrolling vertical, han sentado la versión de Outzone, de no sé si os suena, de es un juego visto desde arriba, con llevas tanto uno o dos jugadores, el típico arcade, todo el rato pa, 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 a tiros contra los bichos que vienen, usualmente androides, robots y cosas así. Y bueno, hace poco la máquina, la ROM que la encontraremos en MAME, se llama Outzone, fuera de zona, Bueno, salió versionado para PlayStation incluso. Y bueno, se ve que han habido poquísimos, porque apenas se ha oído nada de él. No sé si os acordáis de haberlo visto.
Tenim el número 1 i el número 2, els Metal Gear, la primera i la segona part del Metal Gear. En el número 1 ens hi col·loquen el Metal Gear 2 i en el número 2 ens hi col·loquen el Metal Gear 1. Fem una mica d'història. Què és Metal Gear? Perquè ara, a més, hi ha la febre del Metal Gear Solid 2
sí,
de PlayStation.
En seguida, no?
Ràpidament.
Un moment, jo crec que algú s'ha deixat alguna cosa en el tintero.
Sí, bueno, comentar un poco del estilo de juego de Nightmare, que uno de los juegos que se que también que se puede comparar con él y que yo creo que es uno de los clásicos del videojuego. Lo que pasa es que, bueno, me refiero a Gauntlet. Lo que pasa es que Gauntlet yo lo encuentro un poco más adictivo porque le habían incorporado laberintos. O sea que Nightmare no tenía.
¿Tenía posibilidad de más de un jugador el Nightmare? Porque el Gauntlet, una de las grandes cosas también era la posibilidad de jugar más de una a la hora.
Yo creo que no.
A mí me suena de que no.
Yo no me acuerdo, me parece que no, pero...
Metal Gear.
Metal Gear, yo te digo una cosa, solo yo pondría el 1 donde el 2 y el 2 donde el 1. O sea, yo creo que el Metal Gear 2 de MSX, sinceramente, no fue tan bueno ni de lejos como se esperaba. Incluso el 1 fue tanto que tal vez sento un poquitín de...
¿És tan important el Metal Gear? O sigui, és tant, una cosa tan gran com el que s'ha fet volgut o s'ha intentat voler donar a entendre, no? Amb la sortida del Metal Gear Solid 2, a dir, doncs, el gran referent joc de l'any 1987, gran referent amb un canvi d'entendre els videojocs, una mica més d'estratègia, una mica més de pensar, una mica més d'intel·ligència artificial per part dels enemics.
Mira, a veres...
Va ser tant o és una mica el que ens han volgut fer creure?
Fue tanto y es más, vamos un poquito de rememoremos un poquito, que sería, por ejemplo, en Nintendo está Shigeru Miyamoto, en Sega está Yu Suzuki y en Konami está Hideo Kojima. Vale, Hideo Kojima es...
Son cousins, ¿no?
O sea, sí. O sea, digamos, cada compañía tiene su...
japoneses, ¿no?
Sí,
presuntes.
Sí, sé que son japoneses porque miraban todo el rato así con los ojos, ¿sabes? Rasgados.
Y tú narras pero... bien, que os estáis durmiendo, que os
sí,
estáis
sí,
durmiendo.
Sí, pero que va, muy despiertos. Yo creo que cada cual, las tres personas que he citado, son, digamos, el cerebrito, por así decirlo, de cada compañía, ¿no? Uh-huh. Y creo que Hideo Kojima es el que le pertoca a Konami.
Ràpidament, quins jocs no estan a la llista del top 10 aquest que ha elaborat la gent de MSX Gamesbox i que hi haurien de ser necessàriament? Primera pregunta.
I
la segona,
ara, ells dos,
exacte,
clar.
I la segona que deixo a l'aire és normal que tots els 10 jocs de la llista de MSX siguin de Konami, que ja ens ha anat bé lligar-ho avui perquè vam fer el reportatge de Konami en el Game Classic, no? De la casa Konami. Però, primera pregunta, quins jocs hi falten? I segona, si és normal que tots siguin de Konami.
És normal, sí i no. Sí, porque la mayoría de calidad que tiene de software MSX es referente a, gracias a Konami. Pero yo creo que hay tres o cuatro compañías que faltan y, por ejemplo, destacar el Rastan Saga de Taito o ya lo que es rol más sería para el mercado japonés de Nihon Falcom Corporation sería la saga Ace, por ejemplo, o Dragon Slayer. Uh-huh. Yo creo que estos son títulos que no los veo aquí y a ver, los dos últimos que he comentado es más normal que no estén porque son títulos por y para el mercado japonés, pero lo de Rastan Saga, que habiendo salido en arcade en Occidente y todo, no sé, lo veo un poco pecado.
Falta en el ranking, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, supongo que lo que habéis dicho, no son 10 juegos, la gente ha votado, vamos.
Uh-huh. Jo, referent a abans que estàvem parlant del Nightmare, se m'ha acudit una pregunta que a mi m'ha passat molt poc perquè no he acabat gaire jocs, però que jo, quan he acabat un parell de jocs, un d'ells recordo el Pijamarama, després el desinterès total en continuar jugant amb aquest joc. O sigui, quan acabes un joc, almenys a mi el que m'ha passat molt poques vegades, d'aparcar-lo i no jugar més, perquè ja... Sí, us ha passat a vosaltres, això?
Bé, sí, clar. Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que, afortunadamente, podemos decir que, bueno, ya que hablamos de Konami, muchos de esos juegos, una vez te los has pasado, los vuelves a coger, los vuelves a coger, los vuelves a coger y sigues jugando.
¿Per què? ¿Per fer més puntuació, potser, o...?
Porque la palabra, una de las palabras que definen a Konami, igual que a otras compañías como, por ejemplo, Capcom, sí, por decir una voleo, es jugabilidad. Y mientras un juego sea jugable, podrás tenerlo años y años.
Y yo creo que, bueno, yo creo que el juego el juego más ausente de la lista, yo creo que es Drácula o Castlevania para los amigos.
Uh-huh. O sigui, el Castlevania mític que ja teníem la,
claro. Bueno, Vampire
Killer, la primera edició per a MSX, que ja anava amb el fuet, o sigui, lluitant amb el...
Sí, 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 a parte...
amb l'arma tradicional del Castlevania, que llavors ha sortit...
I era més ràpid.
Era
una versió bastant més ràpida.
I, además, bueno, está considerado que es la primera versió de Castlevania de toda la historia. Que yo hace poco tenía una discusión con un usuario de MSX, yo defendiendo la versión de Famicom Disk, pero no, salió unos meses antes, creo que 3 meses antes, la versión de MSX.
I fins aquí la tertúlia d'avui. Gràcies a tots els Game Masters. Nosaltres seguim endavant amb la secció d'actualitat del programa. Game Now. Doncs després d'aquesta tertúlia plegada de grans històries, de grans anècdotes i de grans jocs emblema SX, avui dedicada quasi exclusivament a aquest sistema, anem al Game Now, que és l'apartat d'actualitat del programa. En l'actualitat dels videojocs d'avui parlarem del joc Smash Court Tennis de PlayStation 2, la presentació de les novetats de Nintendo per a la GameCube, del Crazy Taxi 3 per a Xbox, del Jedi Outcast per a PC i de la versió del Super Street Fighter Turbo per a Game Boy Advance. PlayStation 2. A tots els que els agrada el tennis, però que són poc amics de suar la samarreta, Namco els ha preparat la millor solució. Acaba de sortir a la venda Smash Court Tennis per a PlayStation 2. Els jocs de tennis han estat un referent des de sempre. No cal dir que el Pong, el primer joc de la història, tot i que rudimentari, no deixava de ser un joc de tennis. Des dels clàssics jocs d'Emilio Sánchez Vicario, que tenien per als ordinadors de 8 bits programats a l'estat espanyol, fins a l'addictiu tennis de Game Boy amb el gran Mario com a àrbitre, hem pogut jugar a tennis amb totes les plataformes de videojocs existents. Una de les grans apostes dels jocs esportius d'aquest any per a PlayStation 2 és l'Smash Court Tennis de la companyia Namco, un joc amb vocació realista en el que podem elegir entre 8 tennistes professionals que han donat els seus drets d'imatge pel joc. Així podrem ser Andrei Agassi, Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov, Patrick Rafter, Martina Hingis, Anna Kournikova, Mónica Seles o Lindsay Davenport. El joc ens permet disputar 3 tornejos oficials, l'Open d'Austràlia, Wimbledon o l'Open dels Estats Units. Com a bon joc d'esports també ens dona una gran quantitat de possibilitats per configurar-lo al nostre gust en tots els aspectes, des del control dels jugadors fins a les característiques gràfiques. L'Smash Court Tennis no aporta res de nou, però és un joc molt recomanable per tota aquella gent que encara no tingui un joc de tennis a casa seva i disposi d'una PlayStation 2. El millor jugar amb multitap, amb possibilitat de fins a 4 jugadors simultanis, perquè la velocitat i la suavitat de moviments afegides, el realisme de les repeticions i els efectes de so prometen hores de joc apassionant i apassionat. Smash Court Tennis de Namco ja és a la venda només per a PlayStation 2. GameCube.
Nintendo ha presentat les seves màximes novetats de cara a la temporada de tardor-hivern d'aquest 2002. Moltes encara eren versions beta, però prometen una dura batalla de cara a la campanya de Nadal. Els grans títols de Nintendo pel que queda d'any són Super Mario Sunshine, Eternal Darkness, The Legend of Zelda, Metroid Prime, Star Fox Adventures i Mario Party 4. De totes formes, encara ens haurem d'esperar uns quants mesos per poder-los tenir disponibles per la GameCube. A més, s'ha de tenir en compte que encara que tots aquests jocs formin part d'una llista impressionant, només són els que ha desenvolupat la pròpia Nintendo. Per tant, encara queden moltes sorpreses per descobrir de les altres companyies com Sega, Capcom o Konami, que estan desenvolupant nous jocs per la GameCube. Xbox.
El taxi més incontrolable de la història ja pot abaixar la bandera a la Xbox. Sega ha adaptat un dels grans jocs a la desapareguda Dreamcast amb un rentat de cara per a la màquina de Microsoft. Crazy Taxi 3 promet emocions fortes i qui sap si noves vocacions per a taxistes del futur. A finals del passat mes de juliol es va posar a la venda als Estats Units Crazy Taxi 3 High Roller. La nova edició de la saga Crazy Taxi, amb 4 nous vehicles de color groc per escollir i nous escenaris ambientats a la costa est i a la costa oest dels Estats Units, evidentment en la tercera entrega, per tant el nostre taxi boig haurà de satisfer les necessitats de tota una sèrie de nous clients cada vegada més estranys i més exigents. Una de les principals novetats del Crazy Taxi 3 és que inclou una gran quantitat de minijocs molt originals que es van descobrint al llarg del recorregut. Una mena de fases de bonus amb la particularitat que, una vegada les has descobert, pots accedir-hi i jugar-hi sempre que vulguis des del menú principal. En definitiva, Crazy Taxi 3 és un joc molt recomanable per tots aquells que han disfrutat de les altres edicions i que volen tornar a viure les emocions de portar clients a tota pastilla per les ciutats més increïbles en la nova Xbox.
LucasArts, productora interactiva de George Lucas, ha posat a la venda el retorn de la premiada saga Jedi Knight. El joc es diu Jedi Outcast i ha estat desenvolupat per Activision i per Raven Software. El protagonista del joc és el rebel Kyle Katam, a qui controlem en l'estil de joc en primera persona. L'argument es centra en l'amenaça del retorn del costat fosc de la força, anys després de la finalització de l'anterior joc de la saga Jedi Knight, en els que Kylie havia venjat la mort del seu pare i havia salvat la vall del Jedi de la presència del Jedi Foscus. Les característiques de Jedi Outcast han millorat sensiblement. L'espasa de llum ens permet realitzar una gran quantitat de nous moviments d'atac i de defensa. A més, podrem controlar nous poders de la força, salts espectaculars, empentes a distància i trucs mentals, entre d'altres. El joc s'ha desenvolupat utilitzant el potent motor gràfic del Quake 3, cosa que sempre és una bona garantia. A més, Jedi Outcast ens permetrà explorar escenaris tradicionals de la saga Star Wars com la ciutat nebulosa, l'Acadèmia Jedi de Yavin 4, Nar Shaddaa i la Lluna dels Contrabandistes. Per si això fos poc, es pot jugar amb més d'una persona alhora amb els modes de multijugador en l'entrenament Jedi i en el joc per equips. Game Boy Advance.
Sense cap mena de dubte, un dels grans títols en els jocs de lluita de la història és la Street Fighter. Doncs Capcom i Ubisoft s'han tornat a juntar per fer-nos recordar els grans moments amb la Game Boy Advance. Els fans de Ryu, Ken, Dalsim, Onda, Chun-Li, Guile, Vega, Sankief i companyia poden reviure els seus millors combats en el nou Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Amb una qualitat gràfica excel·lent, la Street Fighter 2 de Game Boy Advance ens deixa escollir entre tots els personatges de la saga Street Fighter. També ens permetria si volem jugar en modalitat arcade, com la màquina recreativa, si volem fer entrenaments o si volem jugar contra un altre jugador connectant dues Game Boy Advance. És absolutament increïble com s'ha pogut portar tota la força i la màgia dels combats de Street Fighter 2 a la petita pantalla del Game Boy Advance sense perdre ni una mica de les seves característiques originals. El so està perfectament cuidat i els moviments, els combos i els trucs estan intactes. A més, ens permet triar el nivell de velocitat de joc abans de cada combat amb les opcions normal i turbo 1, 2 o 3. Sense cap mena de dubte, una bona notícia per tots els posseïdors d'una Game Boy Advance. Super Street Fighter 2 Turbo Revival ja és a la venda i pot produir efectes secundaris. Game Over. Com sempre, acabem el programa amb una mirada als videojocs i a la xarxa, avui amb una visió dels portals especialitzats en això, en videojocs.
Avui ens disposem a fer un repàs a alguns dels portals més coneguts de la xarxa pel que fa referència als videojocs. Són llocs d'internet en què podem consultar les anàlisis dels últims jocs, trobar-hi guies, trucs, notícies, fòrums, etc. Comencem amb onlyplanet.com, only amb i llatina. És un dels més recents i, per tant, en creixement constant. I tenim notícies, a més, que hi ha moltes persones que estan visitant. 1.200 visites diàries, que no són pocs. Això vol dir que d'un dia per l'altre, com a pàgina amb creixement constant, doncs hi podem trobar moltes novetats. Són especialistes en publicar novetats sobre el Japó, ja que tenim constància també que hi tenen bons contactes. Una pàgina altament participativa en la qual s'hi convida a escriure en el xat, fòrum, debats, etc. L'altra, medistation.com, potser el lloc web més popular en llengua castellana, amb molta informació constantment actualitzada, anàlisi de jocs que en ocasions es fa en premiers de les mateixes marques, una extensa guia de jocs per totes les plataformes i per PC, canals de debat i un petit mercat de compra-venda i intercanvi de jocs i semblants. Una altra, emulatronia.com. És indispensable per tots aquells que us agraden els emuladors, les ROMs, els anomenats parches, els trucs, de tot per l'ordinador. Però, atenció, molta cosa per Linux, la qual cosa agrairan els usuaris d'aquest sistema operatiu. Es nota que en saben un munt de jocs antics. I l'última, hastajuego.com. A banda de comentar novetats i de publicar notícies, donant-vos d'alta, podeu accedir a un servei de jocs en línia als quals s'accedeix des de tres zones de joc diferents. Una pàgina amb un disseny molt aconseguit. Recordeu que podeu accedir a aquestes adreces des d'onacatalana.com. Tots aquells que sigueu joc maníacs, afegiu aquests quatre llocs a l'apartat de favorits del vostre navegador.
I fins aquí, per tant, la partida d'avui al Game Over. Recordeu que podeu saber més sobre aquest programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració, com sempre, inestimable, d'Antoni Hortal, d'Eduardo Rodríguez, de Montse Llussà i de Maria Fitó. Fins ben aviat!